Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un pediatre és un metge que durant els 4 anys del MIR s'ha especialitzat exclusivament en la salut dels nens i dels adolescents. Els coneixen, saben de les seves malalties pròpies, els seus punts febles, el seu calendari de vacunació, detecten els virus i bacteris específics i coneixen el seu desenvolupament físic i també emocional. Tant és així que els nens que són visitats per un pediatre acudeixen menys a l'hospital perquè les seves malalties es tracten de manera precoç, estan al dia de les vacunes i són derivats en fases incipients d'una malaltia a un especialista. Però malgrat tots aquests beneficis indiscutibles, a Espanya en aquest moment hi ha uns 525.000 nens i adolescents que ni tenen pediatres ni un altre metge assignat, és a dir, deambulen de mà en mà sense que un facultatiu els faci un seguiment. Més de la meitat, uns 281.000, són a Madrid i 96.500 a Catalunya. Aquestes són dades de l'Associació Espanyola de Pediatria d'Atenció Primària, que alerta que tenim un model privilegiat d'atenció als nens que està clarament en perill. El problema és que no hi ha pediatres? Doncs no. N'hi ha, però la majoria escull treballar en els hospitals, tot i que el lloc més adequat seria l'atenció primària. Però les males condicions laborals els obliguen a marxar a altres comunitats autònomes o també a l'estranger. Aquestes condicions laborals no tenen tant a veure amb el salari, que també, com amb la possibilitat de tenir una quota més reduïda de pacients per metges i torns de treball que podríem dir són més raonables. Hi ha pediatres que tenen una ràtio de pacients de 1.000 o 1.300 criatures. Això, diuen, és una autèntica barbaritat. No es pot fer seguiment dels nens i adolescents perquè no hi ha temps material per poder atendre'ls en condicions. Bona tarda, sóc Carlos Losada i com cada dia, amb la Mar Puerto, repassem notícies d'interès d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
L'actualitat de les últimes hores té aquests titulars.
Comencem parlant en política perquè el candidat del PP a Barcelona pel 23 de juliol, Nacho Martín Blanco, ha assenyalat Collboni com a únic responsable si Ries acaba accedint a l'alcaldia. El Popular només donaria suport al candidat del PSC si garanteix que els comuns queden fora del govern i ha garantit que el PP no votarà mai a un candidat independentista. I el Tribunal Suprem ha reobert la investigació judicial contra l'Associació Catalana de Municipis per desviar fons al procés. L'Audiència de Barcelona havia arxivat la causa per vulnerar drets dels nou investigats, entre els quals hi ha l'expresident de l'entitat i ara diputat de Junts per Cat, David Saldoni. I parlant del Tribunal Suprem, aquest manté el processament de Puigdemont i la resta d'exiliats per malversació greu, desobediència o tots dos delictes. La sala d'apel·lació ha rebutjat els recursos de les defenses i Vox i ha confirmat la interlocutòria de Llarena. A tot això expliquem també que l'eix comercial del Raval ha denunciat la relaxació del districte de la Ciutat Vella per solucionar la inseguretat al barri, un fet pel qual comerciants i hostalers se senten desatesos i temen que els negocis locals marxin. I un home també ha ingressat a presó provisional per presumptament agredir sexualment una menor a Terrassa. El sospitós és un home pròxim a l'entorn de la família qui va ser detingut a finals de maig. I acabem també avui explicant que els bombers continuen buscant un possible desaparegut a Ullastre i a Barcelona després de les pluges. Tenen indicis que hi pot haver una segona persona desapareguda relacionada amb la troballa d'un cadàver dins d'un cotxe dimecres a la tarda a Can Font, dins una riera seca.
Gràcies, Mar. Són notícies d'un dijous en què donem la benvinguda de pleja a l'estiu després d'un mes i mig pràcticament passat per aigua. I és que ha anat molt bé per reduir aquesta aigua, doncs els problemes de sequera que tenien a Catalunya, que encara no s'han resolt del tot, i que els pantans comencin ja a tenir uns nivells, podríem dir, força acceptables, força presentables. Aquest dijous és un dia amb força sol, calor i algun ruixat aïllat, poc important aquesta tarda, entre Girona i Barcelona, temperatures en ascens. Moments per conèixer com se circula per la xarxa viària amb el Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. En general parlem de calma en aquesta xarxa viària. Algunes zones amb més volum de trànsit, des de casa de l'AP7, sempre va un pèl més carregada a la zona de Barberà del Vallès, sentit nord, sentit Girona, o seu lateral, la B30, també amb més lentitud, aturades puntuals entre Cerdanyola i Barberà, també sentit nord, això al lateral de l'AP7, la B30. Les rondes també van un pèl més carregades, sobretot la ronda litoral i en sentit Llobregat. Hi ha aturades intermitents entre el Fòrum i la Barceloneta. És tot des del servei català de trànsit.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
5 minuts i 2:45, les escoles públiques inflen les notes dels estudiants més fluixos i els centres privats i concertats ho fan amb els alumnes amb més bones notes. Aquesta és una de les conclusions del nou informe elaborat per l'Observatori del Sistema Universitari, que a partir de dades oficials ha comparat les notes de batxillerat dels alumnes espanyols amb les aconseguides en la fase general de les proves de selectivitat. Segons aquest informe, que ara ens desgranarà la Yolanda Canales, la tendència general a Espanya és que els estudiants obtinguin notes millors en el batxillerat que no pas a la selectivitat. És així, Yolanda?
Sí, en línies generals, l'estudiant que és declarat apte per accedir a la universitat té una nota mitjana al batxillerat de 7,7, mentre que la selectivitat obté un 6,8, i només un de cada tres excel·lents es manté posteriorment a les proves. Aquesta és una pràctica, inflar notes, que fan tots els centres i a totes les comunitats autònomes. Això sí, hi ha diferències respecte a la titularitat. En els públics s'acostuma a pujar les notes a aquells estudiants que obtenen notes més baixes i en els privats i concertats els que tenen notes més altes. Posem algun exemple concret i ens fixem en els estudiants que tenen de notes entre un 9 i un 10. A un centre públic, el percentatge d'estudiants amb aquesta nota és d'un 17,9% en batxillerat, que es redueix a un 5,3% en el cas de la Pau. A un concertat, gairebé un 24% treu aquesta nota i a les proves baixa al 5,4%. I què passa amb els alumnes que tenen entre un 5 i un 6? Als centres públics, al batxillerat, estem parlant d'un 6,6% d'alumnes, però, en canvi, les proves d'aquest percentatge es multiplica per 3 i s'arriba gairebé al 19%. Als centres concertats, al batxillerat, trobem un 5,8% dels alumnes que tenen aquesta nota i a la selectivitat la treuen un 17,8%. En aquest sentit, Vera Sacristán, presidenta de l'Observatori del Sistema Universitari, diu que ha de donar més pes a les qualificacions a la selectivitat.
Però la mesura més efectiva consistiria en donar més pes a la nota dels exàmens de la fase general de les proves d'accés que no pas a la nota de batxillerat. Per què? Perquè les proves d'accés són anònimes, són objectives, estan regulades amb criteris de correcció totalment pautats a cada comunitat autònoma.
Sacristán demana en general més equitat a l'hora d'accedir a la universitat i també més transparència en les notes. S'ha de tenir en compte també que l'any passat Catalunya va situar-se a la penúltima posició pel que fa als estudiants que treuen excel·lent al batxillerat. Només el 13,3% dels alumnes van assolir aquesta fita, una dada que es troba lluny de la mitjana d'Espanya, que és del 20,5%.
Gràcies, Yolanda. No marxis, perquè hi ha un altre tema relacionat amb el món de l'educació que també has elaborat i que és prou interessant. Mira, les associacions catalanes en favor del bilingüisme a les escoles veuen amb enveja la iniciativa del futur govern de la Comunitat Valenciana de garantir la llibertat educativa, treure la ideologia de les aules i vetllar pel compliment i l'aplicació de la normativa legal sobre l'ús de les llengües oficials als centres escolars. És a dir, garantir la igualtat entre, en aquell cas, el valencià i el castellà i acabar amb la discriminació lingüística. Des de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, la seva presidenta, Ana Losada, posa en valor aquest pas endavant que ha anunciat el futur president valencià, Carlos Mazón, per evitar que es continuï amb la marginació del castellà en aquesta comunitat autònoma. Una actitud, ha dit Losada, ben diferent a la del govern de la Generalitat catalana, que alimenta, empara i consenteix, i fins i tot quan es penalitza l'ús del castellà en activitats escolars i recreatives amb presència de mainada. És així, Yolanda?
És el cas, per exemple, d'un col·legi de Terrassa, el Pere Viver, que deixa clar el seu projecte lingüístic que la comunicació amb les famílies ha de ser sempre en català, també amb les reunions de pares. I si hi ha alguna qüestió que no han entès bé, es recomana als docents que modifiquin el seu discurs. Això vol dir parlar més lent, utilitzar frases més senzilles o fins i tot gesticular. Tot abans que canviar de llengua i parlar castellà. I també hem conegut que l'Institut Xaloc de Sant Pere de Ribes només contracta activitats extraescolars que es facin en català, a excepció de les que es facin en anglès o alemany. A partir d'aquí, els monitors han de tenir clar que han d'utilitzar el català en l'activitat. Si no ho fan, s'ha d'informar la Comissió Lingüística del centre, que pot decidir acomiadar a aquest monitor. Per la presidenta de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, Ana Losada, tot plegat són actituds supremacistes i absolutament vergonyoses.
Una llengua que debería ser vehiculada en la escuela. No sé, es que se acaban las palabras para definir lo que ocurre en Cataluña y lo que estamos normalizando, que son actitudes totalmente fascistas y supremacistas que están escritas blanca sobre negro en los proyectos lingüísticos de todos los centros educativos. Auténticamente vergonzoso.
Losada diu que en el cas concret del Pere Viver de Terrassa les famílies són majoritàriament castellanoparlants. Considera que és un menyspreu cap a elles que des del centre no es vulgui canviar de llengua i si fan això amb les famílies, diu, quina pressió no exerciran sobre els alumnes que han de veure com la seva llengua materna és relegada a un segon pla.
Gràcies, Iolanda. La ressaca de la pandèmia al sistema sanitari català encara dura i ha deixat petjada, sobretot, a l'assistència primària. És el cas d'alguns centres d'atenció primària de la ciutat de Barcelona que s'han quedat sense pediatre. Avui, a Renan Cope, Catalunya i Andorra, hem escoltat el testimoni d'una mare del barri barceloní, del Turó de la Peira i Can Peguera, que amb 3.000 infants i adolescents no tenen pediatre en aquesta zona, en aquest barri, des de fa molts mesos. Fa un any que la Societat Catalana de Pediatria ja alertava que falten metges d'aquest aquesta especialitat i els que ja diuen marxen als hospitals en lloc dels centres d'atenció primària. Aquesta falta de pediatres es nota sobretot a pobles petits i també a zones rurals. Però a Barcelona doncs, també passa últimament. És el cas, com et deia, del barri del Turó de la Peira. T'ho explica la Gisela Boada.
Com m'expliques, la situació del Turó de la Peira és crítica. Fa més de 3 anys, en el context de la Covid, el servei de pediatria del seu CAP es va traslladar temporalment al CAP del Rio de Janeiro. Estem parlant de més de 3.000 infants i adolescents afectats, que porten anys en una situació provisional que ningú els informa de quan acabarà. Entre aquests afectats estan els fills del Nacho, un pare de família que viu a Nou Barris i que ha explicat a la COPE Catalunya i Andorra les conseqüències d'aquesta situació.
En principio, por la distancia a la que se encuentra el CAP de nuestra casa. No solo eso, sino que aparte no está bien comunicado, por lo cual no se puede ir en autobús. Y en el caso de que sea una urgencia, como me han pasado la semana pasada, tenemos que ir en taxi.
Fa uns dies haver de portar el seu fill a urgències i això és el que li va passar.
Uno de mis hijos se encontraba mal y que me den cita para la tarde. Es decir, tener que ir dos veces al CAP. Y a la tarde, cuando fuimos con cita, tuvimos que esperar 50 minutos. Muchas familias, tengo entendido, en nuestro caso, dejen de llevar al niño al CAP.
Però les famílies no es queden callades. Per això han creat la plataforma Recuperem la Pediatria del Turó i es van manifestar el passat mes d'abril per exigir una solució immediata.
Aquest dijous a COPE Catalunya i Andorra estem parlant dels pediatres, de la pediatria i la manca de pediatres, déu-n'hi-do. I volem fer amb el Pepe Serrano, que és pediatre de la Societat Catalana de Pediatria. Pepe, molt bona tarda.
Molt bona tarda, com anem?
Aviam, doncs mira, preocupats perquè ens diuen que falten pediatres i els que hi ha estan mal distribuïts. I el ciutadà, un ciutadà com jo, com molts que ens escoltin, diu, per què passa això, Pepe? Què succeeix?
Doncs passa perquè, sense voler culpabilitzar ningú, jo crec que és una manca de previsió tremenda, perquè, és clar, tothom té que saber amb les cartes que juga, i en el cas de l'administració, doncs, algunes de les seves cartes són aquests llocs de pediatria imprescindibles per a moltes poblacions, imprescindibles pels ciutadans. Aleshores, jo crec que el problema bàsic, i parlo només com a Pepe Serrano Pediatra, que com a Societat Catalana de Pediatria ha estat doncs, una manca de planificació que ens ha arribat a un punt que potser és de no retorn. Agrairíem que no fos així, però la nostra preocupació, més que la manca de pediatres que la tenim assumida, és que això sigui un punt de no retorn.
El problema avui estem focalitzant una mica en el cas del barri del Turó de la Peira, que alguns veïns, algunes mares es queixen de que no hi ha pediatres en aquest CAP. Però també es pot estendre, això, parlàvem de Barcelona, en alguns CAPs que hi falten pediatres, però també es pot estendre al món rural i a pobles petits de Catalunya. No hi volen anar els pediatres, poder, Pepe, o què passa exactament?
Bé, no és que no hi vulguin anar.
Exacte.
És que, clar, si
les condicions falten, no són les adequades, poder, no?
Primer, que les condicions són dures. Segon, que, clar, a tothom li agrada treballar d'allà on és.
Ja.
Òbviament, hi ha molt més número de pediatres en una ciutat com Barcelona, que, a més, té centres formadors de pediatres com pot ser qualsevol dels hospitals acreditats per dir-ne algun Sant Joan de Déu o el Vall d'Hebron, i això mateix passaria a Sabadell amb el Pac del Niu, a Terrassa amb el Consorci Sanitari de Terrassa, que el número de pediatres en aquestes grans ciutats ja potser no donen ni per abastir a aquests propis nuclis urbans tan grans de pediatres. Per tant, a qualsevol poble que vosaltres en dieu,
sí,
que sigui una població molt més petita, és difícil que si hi ha problemes allà on hi ha molts habitants i per tant molt pediatres, i allà on hi ha fàbriques de pediatres, si aquí en manquen, doncs ja no veiem en un lloc més deixat anar de la mà de Déu geogràficament
passant. Sí, 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 sí.
I que, a més a més, no es fa vivint cap pediatres, eh?
Mm-hmm. Pepe, els que entenen de la matèria, per exemple, tu, que ets un bon pediatre, diuen que si una criatura va al pediatre sovint, acaba anant molt menys als hospitals quan es fa més gran. Això és així?
Home, això jo no sé si és ben bé exacte. El que sí que està clar és que si una criatura va més sovint al pediatre, especialment a fer els controls periòdics de salut, i qui l'atén és un pediatre, la despesa que al final es genera és molt menor que si l'atén una persona que no és pediatre, i la qualitat de vida d'aquell infant augmenta vers el que no té aquestes facilitats. Això està clar, i hi ha articles científics de revistes publicades que així ho demostren.
Ja. Abans comentaves, estem comentant la manca de pediatres a per tot arreu, a hospitals, a centres d'atenció primària. Llavors, qui atén a les criatures quan van, per exemple, a un CAP, a un centre d'atenció primària? Ho atenen metges que no són pediatres, Pepe, o què?
Doncs, sí, sovint hi ha metges que no són pediatres i que en moltes ocasions, i des de fa, potser diríem, 10-15 anys, eren metges de família qui els atenien. Yeah. Però com que aquesta manca de pediatres ara també està veient-se reflectida en que també manquen metges de família, doncs ara no hi ha excedent de metges de família que donin suport a la pediatria. Per tant, ara el que tenim doncs són metges no especialistes que estan fent de pediatres, perquè és que no hi ha ningú amb algunes franges horàries que pugui atendre la canalla darrere d'aquella porta que hi posa pediatre.
Déu-n'hi-do. Tu creus que varia aquest model que diem sempre d'atenció als nens si no s'hi posa més mitjans humans? Està en
risc?
Home,
el model està en perill. El model està en perill. Seria una pena molt grossa, molt grossa, molt grossa que el deixéssim perdre, perquè és un model que funciona, és un model que ens agrada tant als professionals com li agrada molt també a la ciutadania. Tenim un pediatre assignat per tota la canalla de casa.
Clar.
I que la persona que l'atén sigui un especialista en pediatria i que es facin aquests controls de salut periòdics, que sigui sempre la mateixa persona, que tingui un vincle, que doni una confiança, vol dir que no pot haver-hi un sistema millor que el que tenim.
Ja. Es convocaran més places o com ho veieu vosaltres?
El problema ja no és les places que es convoquen, ja. perquè sovint es convoquen places i no apareix ningú per fer-les. És a dir, places ja n'hi ha. Si tu vas a qualsevol bossa de treball decidida a la Societat Catalana de Pediatria o de l'ICS, o de qualsevol consorci que treballi amb pediatres, i dius que ets pediatre, els hi falta temps per contractar-te. El problema és que no hi ha pediatres.
Yeah.
No és que no hi hagi places de pediatria.
No hi ha vocacions, doncs, o què, Pepe?
Perdó?
No hi ha vocacions.
No hi ha vocacions. Sí, hi ha vocacions.
Sí?
Molts dels pediatres que es formen es queden als hospitals.
Yeah.
I llavors, on hi ha un dèficit més important de pediatres...
És a la primària.
Primària, sí.
Pepe Serrano, pediatre, també integrant de la Societat Catalana de Pediatria, gràcies per atendre'ns, i aviam si soluciona aquest tema, perquè, clar, les criatures, la bona salut de les criatures és el nostre futur, el futur dels nens i les nenes. Pepe, gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos a veu. Salut a tots i tant de bo que hi hagi sort i s'acabi per posar el fil a l'agulla i arreglar aquest problema.
Doncs amb aquest desig que ens enviava el pediatre Pepe Serrano, seguim. cap a l'autopista de l'actualitat d'aquest matí de dijous a Catalunya i Andorra. I t'explico ara que els xiringuitos de les platges de Barcelona hauran de tancar a 3:45 de la matinada el dia de la Revetlla de Sant Joan, un dia que poden fer força calaix aquests xiringuitos. I per què? Doncs perquè l'Ajuntament, que encara controla la fins ara alcaldessa Ada Colau, fins dissabte Ada Colau, ha rebutjat la petició que havia fet el Gremi de Restauració de Barcelona perquè les guinguetes poguessin obrir fins a les 5 de la matinada. La decisió de l'Ajuntament ha caigut, evidentment, com una gerra d'aigua freda. Veritat, Andrea Gavarró.
Doncs sí, Carlos, des del Gremi de Restauració de Barcelona mostren incomprensió i indignació envers la decisió del consistori. El director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, manifesta la falta de sentit d'una decisió que, segons el Gremi, no beneficia a ningú i que, tot i tenir molts dies per rectificar, el consistori no hi ha fet res al respecte.
De rectificar una decisió completament irracional que no beneficia a ningú, que perjudica les guinguetes, que els hi fa fer doncs, una activitat incoherent amb l'excepcionalitat de la nit i que perjudica també a les platges i als usuaris, perquè és obvi que amb la activitat restringida legal, doncs les platges tornaran a estar, com van estar l'any passat, plenes de gom a gom, sense serveis legals i, per tant, també sense serveis sanitaris.
D'altra banda, fons municipals apunten que les guinguetes de les platges tenen consideració de bar amb restauració mixta menor i que els horaris ja preveuen una ampliació d'una hora més respecte dels habituals en dates assenyalades com Sant Joan. El director del Gremi de Restauració de Barcelona explica que aquesta mesura evidencia les irregularitats que giren entorn a parcs i jardins i reivindica la necessitat de fer neteja per a que tornin decisions com entendre la Revetlla de manera excepcional.
Perquè és obvi, diguem-ne, que aquesta situació, aquesta irracionalitat en mantenir les restriccions a les guinguetes en una nit tan excepcional com a Sant Joan és només una evidència més de com de podrit està la situació a parcs i jardins i com de necessari serà que el nou alcalde aprengui interès en aquesta situació i busqui, doncs, refer tota aquella estructura perquè hi deixi d'haver sospites sobre la regularitat de les concessions o dels concursos públics.
Així doncs, des del Gremi qualifiquen aquest fet com una molt mala notícia per Barcelona i els propietaris de les guinguetes, alhora que enfatitzen en l'obligació del nou consistori de posar ordre a parcs i jardins i fer els canvis pertinents perquè torni a ser un institut que treballi amb sentit comú i transparència.
Gràcies, Andrea Gavarró. Com sempre, a Roger Pallarols, el director del Gremi de Restauració, que no es mossega la llengua a l'hora de criticar una nova decisió en contra d'aquest sector, d'una decisió de l'Ajuntament de Barcelona. Nosaltres el que hem de fer ara és fer una petita parada. Arribarà el moment de la publicitat, 2 minuts, i després marxarem fins als Països Baixos. Coneixerem si seria aplicable aquí, si es podia fer aquí també a Espanya, doncs aquesta mesura que han posat en marxa en aquell país de proporcionar crema solar gratuïta per evitar les cremades de sol, sobretot a les criatures. D'aquí un parell de minuts abordem aquest tema.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Mamá, si hay humo en casa, Brutus lo detecta.
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Dime lo que compras y te diré que digas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera. Hasta el 21 de junio, al llevarte un frigorífico, te regalamos hasta 180 euros para tu compra en el supermercado El Corte Inglés e Hipercor.
Aprovecha y llévate un frigorífico Combibeco Total Neofrost Dual Cooling por 939 euros.
Recuerda, solo en El Corte Inglés hasta 180 euros de regalo para llenar tu nevera.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es o en tienda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara ens volem fer ressò de la iniciativa que han posat en marxa els Països Baixos, consistent en proporcionar crema solar gratuïta per evitar les cremades de sol, sobretot entre les criatures. I és que els dermatòlegs alerten un any més que aquestes cremades són un dels factors principals relacionats amb els melanoma i altres càncers cutanis a l'edat ja adulta. Marc Puerto, que t'han explicat aquest matí els dermatòlegs amb qui has pogut parlar?
Sí, nosaltres hem parlat amb la dermatòloga Maria Reyes García de l'Hospital Vides de Lleida, qui ens ha explicat que es tracta d'una malaltia per la que cada cop hi ha més consciència i també més diagnòstics perquè la gent es fa més revisions.
És un tema que ara està bastant present a tot arreu, no només a Catalunya, sinó que cada cop hi ha més coneixement sobre la repercussió que té aquesta exposició al llarg de la vida a nivell global, no? El fet de que cada cop es diagnostiquen més càncers de pell, hi ha més dermatòlegs que es dediquen a fer revisions cutànies i la gent pues, pren més consciència. I jo crec que, degut a aquesta conscienciació, hi ha alguns països que estan prenent aquest tipus d'iniciativa per intentar protegir i previndre el desenvolupament de càncer de pell.
I és que tot va començar arran d'una dermatòloga que va pensar que es podrien aprofitar els dispensadors de gel hidroalcohòlic contra el coronavirus per convertir-los en dispensadors de protecció solar gratuïta, una mesura que també ens preguntem si es podria implementar aquí a Espanya i que depèn, esclar, de diversos factors.
Per poder tindre aquesta iniciativa es podria tindre. El que passa que això ja és un tema econòmic. Segurament que hi ha països que calculen la despesa econòmica en quant al tractament de càncer de pell que suposa a lo que és els diners públics i potser volem fer una inversió econòmica per intentar fer prevenció de tal manera que aquests diners que tu ara estàs dedicant a intentar que aquests nens no acumulin dany solar a la llarga es puguin retornar en quan no hi hagi tanta despesa econòmica en el tractament, no? En un llarg plaç. Bueno, és una iniciativa que es podria pensar aquí.
Una iniciativa que, a més, té com a objectiu que els nens s'acostumin a fer servir la crema des de ben petits perquè es converteixi en un costum ben arrelat. Perquè, com dèiem, la infància és una etapa molt important per la protecció de la pell.
Del 50 al 80% del dany solar es rep durant la infància, quan les persones passen més temps a l'aire lliure. Nosaltres, els dermatòlegs, entenem per una crema de solar només l'aparició de certa vermellor sobre la pell. I això és important tindre-ho present, perquè quan dius la paraula cremada, la gent es pensa, recorda el que és una cremada com amb foc, no? Amb una ferida oberta, i això no és molt menys així. Una cremada solar és ja quan la pell es comença a ficar vermella. Això ja és una cremada solar. Clar, qui no ha tingut una cremada solar en la infància, llavors, és l'acúmul d'aquestes cremades que suposa un dany molt agressiu per la pell, que es tradueix en més probabilitat de desenvolupar un càncer de pell quan un sigui adult.
Així doncs, Carlos, podem dir que evitar l'exposició directa al sol, utilitzar protecció i fer ús de roba adequada per protegir-nos serien també algunes de les mesures per prevenir la seva aparició.
Doncs ja ho sabeu, ara que ve el bon temps, torna el sol, la calor a partir d'aquest cap de setmana. Falten 1.000 donacions de sang diàries per cobrir les transfusions que es necessiten. Aquest és el missatge que ens deixa el Dia Mundial del Donant, que s'ha tancat a Catalunya amb un balanç més que satisfactori. Tot i això, des del Banc de Sang alerten sobre la necessitat de donants nous, sobretot entre la població més jove, ja que són els que a la llarga agafen el relleu dels que jubilen o no poden continuar donant. En COPE Catalunya i Andorra hem convidat avui els responsables del Banc de Sang. L'entitat reivindica que es necessiten més donacions de sang i de plaquetes. Sergi Tor, com es pot aconseguir aquest propòsit?
Doncs sol hi ha una solució fàcil i directa, que és augmentar el número de donants. A Catalunya en l'actualitat hi ha un total de 192.000 persones que donen sang amb regularitat. Els requisits són tenir de 18 a 70 anys i pesar més de 50 quilos. Els homes poden donar sang 4 vegades a l'any i les dones 3. Cada donació de sang contribueix a aportar 3 components. Els glòbuls vermells, que poden ser utilitzats en un marge de 42 dies. Les plaquetes, amb una vigència d'entre 5 i 7 dies, i el plasma, en aquest cas, que pot estar utilitzat durant 3 anys perquè es pot congelar. Per aquest motiu es recomana sempre les donacions sostingudes. En l'actualitat hi ha reserves hospitalàries per a 5 dies, que és una zona de normalitat, i el director assistencial del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, el doctor Joan Ramon Grífols, ha detallat a Herrera en COPE Catalunya les necessitats diàries.
Catalunya necessita al dia per anar bé unes 1.000 donacions, perquè al dia subministrem de l'ordre d'uns 800-850 components sanguinis. D'aquí que necessitem aquestes 1.000 donacions per cobrir aquesta demanda i disposar d'un petit marge per anar generant aquestes reserves que ens poden permetre aguantar pics sobtats de demanda.
Perquè a Catalunya hi ha 65.000 persones que necessiten les transfusions amb una mitjana de 850 diàries. La mitjana d'edat dels receptors ha pujat a l'augmentar l'esperança de vida. Avui es situa en homes als 73 anys i en les dones en 75. Així, el grup de 70 anys és el més majoritari de receptors, amb un 56% del total, i el de 80 anys rep el 32% de les transfusions de sang.
Gràcies, Sergi. Et vull recordar que cada dia no moren a Espanya 80 persones de manera irremediable gràcies a una transfusió de sang. És una xifra, jo diria, que destacada, molt important, i en volem parlar amb el Carlos González, que és un receptor de sang. Carlos, bona tarda.
Bona tarda.
Què et sembla aquesta xifra que acabo de comentar? 80 persones que salven la vida pels donants de sang. Això és molt important, veritat?
Sí, molt, molt. I, per desgràcia, no en som conscients.
Ja. Molt bé, perquè explica una cosa als nostres oients. Explica el teu cas en concret. Tu per què necessites sang, Carlos?
Doncs mira, jo la vaig necessitar perquè, únicament, jo soc donant de fa molts anys, se'm va detectar una malformació arteriovenosa al cervell i em van haver d'operar amb una operació molt complexa que, de fet, es va complicar. I després de... una inducció a un coma, perquè l'operació van ser 18 hores.
Déu-n'hi-do.
Vaig necessitar 36 bosses de sang.
Caram.
Va ser complexa. En aquell moment les vaig necessitar i, per sort, estaven.
I això, evidentment, Carlos, t'ha fet repensar tot plegat, no? Tu, ens ho acabes de dir tu ara, t'has fet donat de sang. Què representa per la teva salut? Suposo que et fa pensar molt, no? L'haver rebut aquestes 36 bosses de sang el dia de la intervenció. Què representa per la teva salut, això?
Doncs, jo continuo donant, ja era donant anteriorment i continuo donant, perquè, clar, si jo aquell dia que les vaig necessitar no haguessin estat disponibles, jo a dia d'avui no estaré aquí.
Clar.
Llavors, clar, el mínim que puc fer és fer consciència, donar visibilitat a la meva història. Si això serveix per fer una mica de consciència de la necessitat de que dia a dia es vagi omplint la guardiola del banc, perquè en el moment que sigui necessari, perquè cada dia ho és, el banc estigui amb sang disponible per poder fer transfusions. Mm-hmm. Tot el dia, tots els dies fan operacions als hospitals i tots els dies se'n necessita sang.
Mm-hmm. Perquè sense sang, Carlos, encara que tinguem els millors especialistes del món, a Catalunya i a Espanya, que els tenim, no podria haver intervencions quirúrgiques ni trasplantaments sense aquesta sang. Això és molt important i tu ho has viscut a la teva pell, eh?
Totalment.
Mm-hmm. Em vas dir que vas rebre 36 bosses. Ara ja, per sort, no, el tractament que tens, ja no et cal rebre sang?
No. Avui, a dia d'avui, la continuo donant.
Continues donant.
Continuo fent donacions. Les meves 3-4 donacions l'any, sempre intento, sempre que puc, torno a donar-ne i a més faig incidència a família, amb els amics, sempre que puc. ja. Faig una mica d'incidència perquè la gent en doni.
Has pogut parlar alguna vegada amb altres companys teus que són també donants de sang? Jo no sé si s'ha plantejat algun cop en aquest moment d'anar a donar sang, si has tingut l'ocasió de poder parlar amb una persona com tu que en el seu dia em va rebre, allò, fer una trobada entre un donant i un receptor, no? O no ha sigut possible?
Bueno, sí, a partir de totes les iniciatives que es fan de tal banc, sí, i tal, alguna vegada hem coincidit donant i receptor. Però bueno, en el meu cas, jo sóc donant i receptor també.
Sí, vull dir, és una...
Però sí que la veritat que és bonic de trobar gent a la que tu dones i n'ha rebut.
Clar, estàs donant vida en molts moments. Escolta, Carlos, tu que has passat per l'experiència de rebre sang, amb aquella intervenció tan important que vas tenir en la teva vida, amb aquelles 36 bosses de sang, i que ara que ets donant, envia un missatge a la gent que ens estigui escoltant de la importància que tots siguem donants, que ens ho hem de posar al cap, que un dia ens pot passar una cosa i hem d'estar preparats per això.
Doncs que la donació, el fet de donar sang, és un gest que costa molt poc de fer, que no suposa una inversió de temps ni d'esforç quantitativa, o sigui que és molt poc esforç, gens ni mica, molt poca estona, però compta molt i suma molt perquè salva vides, i jo sóc potser un exemple de que si no hagués hagut aquella sang disponible jo no estaria. Per tant, ja que suma tant, ja que compta tant, fem que compti,
apuntem-nos tots quan hi ha una campanya per donar sang. I no cal que hi hagi campanyes, no? Això és una cosa que es pot fer voluntàriament. Vas a un hospital, m'imagino, i dius, vull donar sang, perquè, en fi, vull ser solidari amb la societat. El cas del Carlos González, que ara és donant de sang, abans va rebre, doncs, amb aquesta sang, amb una intervenció, suposo que són d'aquelles intervencions, Carlos, que van ser a vida o mort, pràcticament, no? Perquè amb 36 bosses, Déu-n'hi-do-net, no?
Sí, ho va ser. Va ser una intervenció complexa. I mira, gràcies a Déu hi havia disponibilitat al banc i estaven allà per anar-me donant.
Molt bé, Carlos, ens quedem amb el teu missatge d'optimisme, de positivitat i d'encoratjar la gent que es faci donants de sang, perquè, com et deia abans, un dia tots hi podem passar per aquest tràngol que tu vas saber suportar i superar gràcies a aquestes donacions de sang. Carlos González, gràcies pel teu testimoni. Molt bona tarda.
Igualment a vosaltres. Transformado en nombre a
venir. Magnífic el testimoni del Carlos González, magnífica aquesta música de La Unión, aquest hombre, Lover en París, que ens fa arribar pràcticament fins a les 2 de la tarda. Abans, com sempre, els amics de Càritas ens han preparat una bona recuperació. Et convido a escoltar-la.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan les persones s'adrecen a Càritas, generalment ho fan amb una demanda d'ajuda concreta. Amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de les persones, s'atenen les seves necessitats més bàsiques i o urgents, com són l'alimentació, el pagament de rebuts de subministres, els lloguers, el transport, la salut o l'escolarització infantil, entre altres. Sovint, per poder començar un procés d'acompanyament, cal que les persones i famílies disposin de recursos econòmics necessaris per garantir una vida digna.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Bueno, senyor Ballori, bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
Aviam, d'aquí res, d'aquí 7 minutets 8, arribarà a Esports Cope a Catalunya i Andorra. Jo no sé per on passa l'actualitat, ja, preguntar-te pel mercat, dic...
No, avui no hi ha molt mercat, sala,
cada dia pregunta el mateix.
No, avui ens dedicarem sobretot a escoltar Víctor Font, va ser rival de la Porta a les últimes eleccions a la presidència del Barça, ha passat revista la situació del club, està molt preocupat, ha pintat una visió apocalíptica de l'economia del club, ha dit que està en perill el model de propietat, de seguida l'escoltarem. Juga a Espanya contra Itàlia, semifinal de la Lliga de les Nacions aquest vespre, a 9:15, amb tiempo de juego, a l'espanyol José Lu cada cop més a prop del Real Madrid, el Girona renova Aleix García fins al 2026, i parlarem també de bàsquet, sobretot del futur de Mirotić, que està centrant el debat a les últimes hores, el dia abans.
Fora, no?
Ja veurem què passa amb ell, ja moguda. Això el dia abans de que arrenqui la final de la Lliga CB, perquè ja demà tenim Real Madrid-Barça o Barça-Madrid, millor dit.
Una de coses que passarà amb Barça. I, a més a més, enderrocar el Camp Nou. Sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí, sí.
Home, totes, per fer el nou, espectacle. Ha de venir avall...
El poden remodelar, home, no calia tirar-ho a terra. Banyori, 3 de la tarda i 5 minuts, Esports Cope. Vagi bé, eh?
Fins ara.
Continua migdia Cope, com sempre, Pilar García Muñiz, Àngel Correas. Et segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda.